Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana tan especial, aquest dissabte tan especial, nosaltres no fem pont, estem aquí perquè volem estar amb tots vostès per conversar de temes doncs, que interessen a la ciutadania en general, i ho farem amb gent tan destacada com el Joan Corbera, que és director de comunicació del Liceu. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón de Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Ens acompanya avui el Germán González, que és redactor en cap de Justícia del Món de Catalunya. Bona tarda, Germán, benvingut
tarda,
també. I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut
bona
també.
Tarda.
I gràcies tots quatre, millor dir, per estar doncs, aquesta setmana complicada, perquè tothom fa pont, i qui no fa pont tampoc és el senyor Francesc de Carreras. Senyor de Carreras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies, eh? Ell és catedràtic emèric de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma de Barcelona, articulista, analista polític i un dels promotors i fundadors d'aquest partit que es diu Ciutadans, Ciudadanos. I com li deia, doncs, benvingut al Converses en aquesta setmana, la setmana de la Constitució, eh? La setmana del dia 6 de desembre, la Constitució de l'any 78, si no m'equivoco, veritat?
No s'equivoca. Gràcies per convidar-me.
Molt bé, aviam. I tot just aquesta setmana, doncs, com sempre, ha tornat el famós debat de si hem de tocar la Constitució o no l'hem de tocar. Si l'hem de tocar per l'engròs, per els articles més importants, o si s'han de fer retocs puntuals. Vostè, com catedràtic del tema, que en sap molt, molt i molt més que jo, per on tiraria?
Bé, jo, és que potser la contradicció no és entre articles importants i articles menors,
ja,
sinó és sobre principis diferents en els que està inspirada la Constitució i alguns retocs o alguns canvis en determinats articles, que alguns poden ser importants, encara que no toquin els valors i principis fonamentals. Jo crec que aquí hi ha tres posicions amb això. Hi ha una posició que diu iniciar un nou procés constituent, per tant, fer una constitució sobre valors i principis nous diferents, que seria la posició de Podemos.
I els independentistes també. Eh?
No, jo el segon posaria independentistes que diuen o bé anar-se'n i per tant feu el que vulgueu, nosaltres no ens interessa, no hi serem, o bé una constitució confederal que estableixi la sobirania està en el poble de Catalunya, però a partir d'aquí s'estableixen unes relacions confederals amb Espanya, etc. No? Aquesta seria una segona posició. I una tercera seria, que jo crec que és acceptable per als partits, pel PP, pel PSOE i per Ciutadans, i fins i tot potser pel PNV i després algun partit menor, segurament Coalició Canària, etc., que seria el fer retocs al que hi ha, a fer canvis al que hi ha. En quins aspectes? Bàsicament en dos grans blocs. Un seria, jo crec, el bloc de funcionament de la democràcia. Jo crec que és evident que aquí funciona, el sistema s'ha pervertit cap a la partitocràcia, és a dir, els partits, sobretot quan eren dos els que manaven de manera molt absoluta, es repartien tots els nomenaments de tots aquelles institucions que dins la divisió de poders han de ser independents, entre ells el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, Comissió del Mercat de Valors, etcètera. Vull totes les, aquest és un canvi que seria un canvi en el sistema de partits, probablement es tindria que fer alguns canvis a la llei electoral. I l'altre seria retocar també el sistema, el títol de la Constitució en què tracta del sistema d'autonomies, de l'estat de les autonomies, que bueno, ha dat un gran rendiment, però l'any 79 no se sabia ben bé com acabaria, i per tant, com ja estem en la fase final, doncs caldria culminar-lo en algun aspecte i donar-li més estabilitat, com que s'ha dit també, tancar el model.
I vostè per quina s'inclinaria? Quina li sembla més adequada? A la que ens hauríem de... o la que aconseguiríem més consens, que això potser és l'equip de la qüestió.
Amb el tema territorial o amb
les tres?
Dels tres blocs.
Clar, perquè això ha de ser un gran consens, no? Vull dir, PSOE, Ciutadans...
Ha de ser un gran consens per fer-ho de veritat, ha de ser un gran consens. Jo veig en aquests moments el consens, el veig impossible, sincerament. Des del punt de vista polític el veig absolutament impossible. Vull dir, perquè...
Vull dir que no es reformarà.
Bueno, jo dic que en aquest moment, el veig impossible el consens, perquè aquesta reforma s'ha de fer d'acord amb les vies constitucionals i es necessiten unes majories qualificades de més o menys 3/5 parts, etc., en el Congrés, i després en algunes parts no s'ha de fer referèndum, però amb un 10%, amb un 10% dels diputats que ho demanin ja el referèndum és necessari, i per tant el que quedi perdedor d'això, posem que quedi perdedor Podemos, que hi ha minoria Podemos, però el 10% aquest el té de sobres, i en conseqüència s'ha de fer un referèndum, i tot això complica molt. O sigui, la possibilitat política en aquests moments de que es faci una reforma de la Constitució és quasi ben nula. El qual no és una tragèdia, tampoc és tan imprescindible.
Tampoc hi ha un clam nacional
inclús per les reformes, per moltes de les reformes que s'han de fer, moltes no és imprescindible el canvi constitucional, canviant algunes lleis, etc., es poden fer. Si no es vol, si es creu que el Senat tindria que integrar comunitats autònomes i tal, si no es canvia el Senat actual, es pot fer una conferència de presidents on allà es negociïn totes les qüestions que afecten les autonomies, i això es pot fer per llei. Per tant, jo en aquest moment seria partidari de buscar aquestes vies legals de reformes que es creguin necessàries, i no estar sempre esperant un canvi constitucional que mai arriba.
I a més amb el risc de que estava parlant ara, d'un referèndum, no?
Sabem
què passa amb els referèndums. A Europa hi ha pànic ara quan dius el referèndum.
Els referèndums en l'últim any hem anat agafant pànic en els referèndums, perquè esclar, surten
coses
que no ens agraden, però el tema no és que surtin coses que no ens agraden, òbviament el Brexit, etc., sinó i l'Itàlia, sinó que els ciutadans no voten allò que se'ls hi pregunta, sinó que voten en contra d'altres coses. Per tant, com a mètode democràtic, és molt dubtosament democràtic un referèndum, al meu entendre.
Molt bé, obrim ja la resta de micròfons de la taula. Daniel, volia preguntar també i el Germán i el Marcos. Vinga, endavant.
La veritat és que volia preguntar una altra cosa, però enllaçant
pregunta
referèndum d'aquest darrer moment, no? Això, han vist allò de que el referèndum els carga el diablo, allò que es diu, no? Que abans convoca referèndums i tots últimament estan fracassant respecte als que l'han convocat, no? Com entén vostè llavors que aquí a Catalunya hi hagi la contínua pressió pel referèndum de Catalunya, si fins i tot aquests sectors poden veure que els referèndums poden anar malament? Què li sembla que ha fet el referèndum independentista, que no es para en apretar en aquest sentit? Inclús tenim convocat pel dia 23 una cimera, no sé si cimera es pot dir, o trobada del president Puigdemont amb els partits independentistes per això. Creu que van pel camí, a banda de l'aspecte ideològic, si van inclús pel camí pràctic de resultats?
Jo sempre he pensat que a l'any 12, quan la primera manifestació independentista, jo estava convençut de que si es feia un referèndum l'any següent, no? En el transcurs d'aquell curs, això va ser el setembre, doncs es fet el setembre següent o el juny següent, etc., estava convençut que l'independentisme perdria, el sí a la independència perdria, però per diferències considerables. Ara, esclar, hi ha hagut un canvi de forces a Catalunya important, n'hi ha hagut diversos, però un d'ells és important, i és l'aparició de Podem o En Comú Podem, o les variants que es vulguin trobar, no? o com es digui en el futur. I què farà aquest partit? Jo crec que no ho sabem, perquè és un partit eminentment populista. No té gaires principis de sortida, sinó té principis d'arribada, que és arribar al poder i desestabilitzar el sistema per arribar al poder. I una de les maneres de desestabilitzar el sistema, no només aquí a Catalunya, sinó també a Espanya, és doncs creant un problema aquí a Catalunya. I per tant, jo crec que les forces purament independentistes no arribarien al vot que treu Convergència, o com es digui ara, i Esquerra Republicana. No arribarien ni de lluny al 50%, si és que el 50% és el que s'ha d'arribar per un referèndum d'aquesta naturalesa, que segurament seria més, però no arribarien al 50%. Ara, si s'hi junta almenys una part significativa dels que han votat a les últimes, a les darreres eleccions, Podemos o en Comú Podem o com es digui, aleshores sí que s'estaria al voltant d'això, d'aquests 50, 50 i pico, o estaria rondant el 50% almenys. Mm. I per tant ha canviat la situació amb això, eh? I sí que podria. I per tant també ara volen un referèndum, que fixa't que abans, fa un any, no volen un referèndum, sinó que a Catalunya el Parlament fes una declaració d'independència, després
la DUI,
la ruta aquella que hi havia, no sé com es deia,
la DUI o la RUI,
la RUI, exactament, tot això,
primer DUI, després RUI,
aquest llenguatge, doncs tenien, ara ja volen, el que volen és referèndum, perquè suposo que han calculat,
han tornat enrere, per això,
han tornat enrere, però potser per anar més endavant, o sigui que
això és el dia de la marmota. Germán,
sí, el que jo volia preguntar-li és molt senzill. Potser que els polítics o una part dels polítics estiguin utilitzant termes com referèndum que ningú ben bé saben que són, per perpetuar-se en el poder, per anar fent els seus càlculs polítics sense explicar a la ciutadania què s'està votant o què s'està votant, aquest ús pervertit del referèndum.
Sí, el referèndum normalment s'han utilitzat per això, usos perversos, diguem-ne. Perversos en el sentit que sempre s'ha dit, a mi em passava amb els estudiants, no? Quin és el sistema més democràtic, la democràcia representativa, que tu elegeixes un representant o un referèndum? Tothom deia un referèndum. Llavors intentava desmuntar-los i dir que això no estava tan clar, en defensa de la democràcia representativa, que jo crec que és molt més democràtica. Però això ha passat, excepte en països en els quals des del poder es controla molt bé a través de la premsa i a través de falsificar a vegades els resultats i tal, ha causat caigudes. Vull dir, la més significativa, si recordem, probablement és la del general de Gaulle, no? que treu una majoria després del maig del 68, bueno, immediatament després, el mes següent, guanya, treu una majoria, i l'any següent planteja un referèndum sobre una cosa, uns canvis en el Senat, etc., sense massa d'això, i perd, no? Llavors els referèndums, clar, es vota, a vegades la gent no entén el que vota, Aquí algú m'ha jurat que es va llegir l'Estatut de Catalunya de l'any 2006. Jo sempre et juro que me'l vaig llegir, jo dic, t'asseguro, o sigui, estic convençut que m'estàs dient una mentida.
No?
I si el vas llegir no el vas arribar a entendre, perquè, escolta'm, això no és fàcil. No. Llavors, a tu et presenten un pensem en l'Estatut de Catalunya o pensem una cosa més neutra en el que es va dir la Constitució Europea. La Constitució Europea és que no s'entenia.
Ningú se la coneix, no?
No, era molt difícil, sí que s'entenia, naturalment, però era molt, tenies que ser expert en això, també eren 200 articles, ara ho han dividit en dos tractats, però en aquell moment no.
No, però l'Estatut quants en té?
I per tant l'Estatut en té també a casa 200, i amb les disposicions addicionals, etc.
Imagina't,
no? Per tant,
Europa 200, aquí 300.
Els referèndums, per una cosa, o bé de ratificació, com es ratifica una Constitució, etc., que la gent, la Constitució espanyola, qui se la va llegir en el seu moment, o qui la va entendre? Ningú, o molt poca gent. Però què se sabia? Que, bueno, que era una Constitució democràtica, que et donava drets, que era homologable a les Constitucions europees, i per tant amb això ja el ciutadà feia una composició de lloc de dir sí, jo estic a favor d'això. Però amb altres coses més complicades, en el cas del Renzi actual, jo hagués votat que sí a Itàlia, perquè crec que una reforma que convé als italians, que convé al sistema polític italià. Ara, era difícil d'entendre, relativament difícil d'entendre.
Es va votar en contra del Renzi, no? Es va votar en contra del Renzi.
Es va votar en contra del Renzi per veure si les properes eleccions el guanyes, es derrota. És a dir, aquest és el problema del referèndum, que no es vota allò que es pregunta, sinó que vota altres coses. No?
Marcos.
Jo, senyor Carreras, començar reconeixent-li que aquest pensament de posar en dubte els referèndums, la qualitat democràtica dels referèndums, és absolutament contracultural a Catalunya, on s'ha instal·lat aquesta percepció de que el 80% de la gent està a favor del referèndum, que gairebé hi ha un clam a Catalunya per aquest referèndum, posar en dubte, ho trobo veritablement contracultural. Dit això, la meva pregunta era, com es pot substituir o com es pot reconduir la situació política de Catalunya que venia d'una cosa votada, que era l'Estatut, aquella operació de l'Estatut, finalment es va refrendar, sí, també en aquell moment. Sí. Es pot passar a un altre encaix de Catalunya sense fer una votació que no sigui algo semblant a lo que es va fer amb l'Estatut, per exemple?
Bueno, és que, a veure, permetem, la paraula encaix és una paraula que mai he fet meva, diguem-ne, perquè sembla encaixar unes peces i no sé què. Estem encaixats.
Estem encaixats.
El que pots dir és que no t'agrada l'encaix actual, que vols desencaixar-te i tal, però estem encaixats. Estem, som una comunitat autònoma que integra l'Estat, hi ha unes regles, tenim un estatut, etcètera, etcètera, no? I aleshores es pot, jo el que no sóc partidari és fer una reforma constitucional pensant en tenir contents a, no els catalans, cuidao, sinó els nacionalistes catalans. A Madrid sempre et diuen, no, com tenir contentos a los catalanes, i jo sempre aixeco el dit i dic, perdona, a los nacionalistes catalanes, no, vosotros también estáis cayendo en el mismo lenguaje de Cataluña. Quiero decir, una cosa son los catalanes, los que viven en Cataluña, y otra cosa son los nacionalistas catalanes. ¿Cómo podéis tener contentos a los nacionalistas catalanes? Pues dándoles lo que quieren, como a cualquier persona, como un niño que quiere un juguete, pues le das el juguete, digamos. ¿Sería bueno esto para el resto, para la resta de España? Segurament no. És a dir, si s'ha de fer una reforma constitucional, no s'ha de pensar, crec, allò com tenir contents els catalans, sinó com funcionarà bé Espanya, millor Espanya, amb aquesta reforma constitucional. Que ja dic que no serien gaires aspectes, serien alguns pocs aspectes. I aleshores, si Espanya funciona bé, i no tinc dubtes de que la situació a Catalunya es tornaria, el votant català tornaria als anys 80 i 90, diguem-ne, que Convergència, un partit que el nucli dirigent sempre ha estat independentista, tenia que dissimular i fer veure que no ho era perquè el votessin, perquè no s'atrevien a dir, escolta, si nosaltres volem anar a la independència, no, és que perdríem vots. Doncs aquesta situació és la que tenim que tornar. I com? Fent que Espanya sigui un país atractiu per formar una part.
La Generalitat sempre reclama un tracte bilateral amb l'Estat. Vostè pensa que això s'hauria d'atendre, aquest tracte bilateral que sempre reclama, o això no és conduir les coses pel bon camí?
Jo crec que un estat es basa en la igualtat de tots els ciutadans, i un estat federal, com és de fet el nostre, s'ha de basar en unes comunitats autònomes, que es diuen aquí, iguals en competències, i el tracte ha de ser igual per tots. Tindrà més pes després, naturalment, per volum demogràfic, econòmic, etc., tindrà més pes Catalunya o Andalusia o Madrid o València que Castella, que la Rioja i que Cantàbria, no? Vull dir, però els drets iguals, i per tant jo no crec que hi tingui que haver tractes bilaterals, excepte qüestions puntuals que puguin afectar aquella sola comunitat, però amb les qüestions globals hi ha d'haver-hi un organisme multilateral on allà es posin d'acord, i posar d'acord vol dir transaccions, negociacions, raonar en vista de trobar la millor solució possible que satisfaci a tots. I aquest és crec que és el que s'ha de pretendre.
Joan?
Sí, a Catalunya, atenent les diferents postures sobre el procés i el sobiranisme, hi ha un xoc de dues legitimitats. El que anteposa la Constitució i el compliment de la llei, està clar, però també aquells que diuen que no vincula les lleis espanyoles al que hagi decidit el poble català sobiranament a les urnes. I el que s'està produint dintre la societat és una normalització del considerar que l'incompliment de la Constitució o de les normes del marc legal, doncs, és tan legítim com el que opini el Parlament de Catalunya dintre les seves atribucions. Això, què evidencia? Quina mena de societat evidencia que ens puguem plantejar el saltar-nos la llei amb tota naturalitat, legitimant-nos amb unes aspiracions polítiques dites X?
Bueno, això, sí, a la societat hi ha moltes posicions. efectivament, des de fa uns anys, des de fa 3 o 4 anys, aquesta és una d'elles molt important, que reflecteix no només en el govern, sinó en els mitjans de comunicació. I què significa això? És la no acceptació de la democràcia. Si un no accepta la llei, i la llei està produïda per parlaments democràtics, sigui el Parlament de Madrid, el de Catalunya, el que sigui, les sentències dels tribunals, que són aplicació d'aquestes lleis, si un no reconeix com a legítimes i les lleis que ell ha votat directe o indirectament, doncs està faltant al principi democràtic. I això és el més inquietant de la... I segurament és el principal error que ha comès l'independentisme, a voler arribar a la independència saltant-se les lleis. És a dir, això no... avui dia no vivim en estats aïllats, sinó en estats estranyament interconnectats. A Europa vivim dins la Unió Europea i vivim dins una comunitat internacional on el compliment de la llei és un dels seus principis bàsics. I per tant, mai s'acceptarà des del punt de vista internacional, mai reconeixerà a Catalunya com un estat si va per aquesta via. Ho saben perfectament els independentistes, això. Han fet una propaganda a fora i han gastat uns diners i estan gastant uns diners que no els hi reporten res més que, bueno, determinats suports, no? Així puntuals. Avui hi ha 15 diputats del Parlament britànic, però que són del partit quebequès, del partit nacionalista escocès. Vull dir, per tant, tenen un valor molt relatiu, no? O nul, vaja. Però en el món internacional, vull dir, la causa de Catalunya independent no té pràcticament suports enlloc, malgrat aquests diners que s'han esmerçat amb això. I en conseqüència, jo crec que un dels principals errors, n'hi ha altres, però un dels principals errors de l'independentisme és voler arribar a la independència saltant-se la llei. Això en el món d'avui, afortunadament, és impossible.
Esteu escoltant el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana, en companyia del Joan Corbera, Marcos Pardeiro, Daniel Arasa, el Germán González, i el convidat d'avui, el senyor Francesc de Carreras, catedràtic de dret constitucional de l'Autònoma de Barcelona, articulista, analista polític, i també dels promotors i fundadors de Ciutadans. Avui un programa una mica especial i una mica més curt, perquè a Laguna tenim futbol, no sé si ho sabeu, però juga al Barça a l'hora del migdia amb el camp de l'Osasuna.
Cada dia juga el Barça, no?
Cada dia juga el Barça, cada dia hi ha futbol, no? Però avui com ens afecta, no, ho hem de dir, perquè acabarem una miqueta abans, vull dir que hem d'anar una mica àgils en preguntar i el senyor Carreras també pot explicar-se perfectament bé. Volia preguntar al Daniel Arasa, endavant el Daniel, vinga.
Sí, i referència a tot això, jo de fet coincideixo, i amb les referències que jo tinc, que fora, a Brussel·les, per exemple, no em volen ni sentir parlar. El senyor Puigdemont el va rebre el porter, per dir-ho d'alguna forma, no? Perquè quan jo, com a periodista, vaig acompanyar el president Pujol, i el rebia tothom. Llavors no es plantejava independentisme, però ara no es reben, no? Però s'entraria a Espanya. Com veu el canvi d'estratègia que ha fet el Partit Popular i en general el govern arran d'aquesta situació quan era majoria absoluta durant uns anys? Aquest aspecte semblava que no actuava o només portava davant dels tribunals, Tribunal Constitucional o de més tribunals, i ara sembla que aquesta posició de diàleg, aquesta presència de la senyora Sáenz de Santamaría, aquest canvi a la direcció del govern, com ho analitza vostè aquests fets de cara a aquest aspecte?
És un canvi claríssim. Jo crec amb aquests últims 4 anys, del 12 al 16, la tàctica, diguem-ne, del govern espanyol era: nosaltres salvarem l'estat de dret interposant recursos si les institucions catalanes cometen alguna il·legalitat, i ho han fet, ho han complert estrictament i està molt bé, però no farem res més perquè això és una cosa que han d'arreglar els catalans. Primer pensant-se que Convergència i Esquerra no s'entendrien, s'enfrontarien, cosa que no va succeir, i després pensant que la societat catalana, el món, això que se'n diu societat civil, reaccionaria molt en contra, cosa que tampoc s'ha inhibit més que altra cosa, encara que hi ha hagut algunes posicions d'una i altra banda, però tampoc ha resultat això. Jo crec que s'han donat compte que per aquest camí no es anava enlloc. D'altra banda, Recordeu que la independència ens tenia que arribar l'any 2014, perquè feia 200 anys de la caiguda a Barcelona, 1714, etc. Ja portem 2 anys de retard, però bueno, és clar, suposo que la gent està dient, bueno, ara ja tu...
Ja toca,
portem 4 anys dient que estem a punt de la independència, que això és molt fàcil i tal, i ara jo crec que sí que això acabarà aquest any, abans del setembre, i per tant les decisions al setembre, però les decisions per fer un referèndum al setembre s'han de prendre al juny o així, sí que jo crec que acabarà amb una decisió per part del Parlament de Catalunya, el govern, el que sigui, que serà frontalment contrària a la Constitució i que l'Estat tindrà que prendre mesures. Abans d'això, jo crec que abans d'això el govern de l'Estat ha de fer tot el possible per no arribar a aquesta situació. No només fer tot el possible, sinó demostrar davant la gent que ha de fer tot el que fa tot el possible per no arribar a aquesta situació i que no hi ha cap motiu perquè Catalunya sigui independent, cap motiu, diguem-ne, raonable i que sigui en benefici dels catalans. I per tant, tot aquest moviment que està fent aquesta nova diguem-ne, política que està fent el govern i que concretat amb la persona de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, doncs jo crec que és una cosa positiva i que ho veurem ara en aquests propers mesos els fruits que dona aquí, no? I ara crec que seran bons.
Caldrà veure si una part vol dialogar, que és aquesta, si l'altra vol acceptar el diàleg, que aquí també...
L'altre,
com ho veu, vostè, aviam?
Bueno, depèn del que es plantegi.
O es troben més còmodes amb la confrontació a l'altra banda?
Amb la confrontació sempre s'està estupendament, vull dir això. O sigui, en aquest cas, amb altres, etc. És una cosa molt, molt còmoda, tu estàs a la contra i no tens que comprometre't. Ara, quan tens d'arribar a un punt en què tens de prendre una decisió, doncs aleshores ja les coses van més seriosament. I jo crec que això s'arribarà ara, és a dir, jo crec que les propostes que faci el govern de Madrid en el govern català no el convenceran, no poden, els hi és molt difícil tirar endarrere. Ells han dit que la independència és ràpida i fàcil, ho diuen des de fa 4 anys, i per tant, bueno, ràpida ja comença, ja no sé, tan ràpida i fàcil, i per tant tirar-se endarrere d'això, jo crec que els hi és molt difícil davant de les seves bases, diguem-ne, no? Ho poden fer i després parlamentàriament tenen la CUP no fallarà, diguem-ne, les bases poden fallar i en lloc d'anar 1.800.000 persones a manifestació i potser aniran 200.000 i faran el ridícul, això pot ser, però la CUP no crec que els hi falli, perquè és la seva els seus principis fonamentals, però això existeixen com a partit i per tant joc. Parlamentàriament ho tenen molt difícil i jo veig molt que arribin una entesa, jo veig molt difícil.
Molt bé. Armand.
Llavors creu que està més a prop de que l'Estat pensi en l'article 92 de la Constitució i permeta un referèndum, una consulta pactada i acordada, que no pas del 155 i fixi una intervenció a Catalunya?
Jo crec que avui dia és molt més probable el 155 que el 92. L'article 92, és a dir, un referèndum consultiu, una mica a la manera del referèndum quebequès, no tant del... però també, i bastant semblant també a l'escocès, no? Jo crec que ha passat el temps d'això, ha passat el temps. Si no l'han volgut fer fins ara, dubto que el vulguin fer ara, no? Dubto, però pot ser, tot podria ser, però i a més els referèndums de l'últim any estan seriosament desprestigiats. En canvi, jo crec que amb una situació d'incompliment flagrant d'aspectes importants de la legalitat vigent, més enllà dels incompliments puntuals que hi ha hagut, que siguin d'una alçada més important, una declaració d'independència, no ja dir que la sobirania està en el poble de Catalunya, sinó que com que està en el poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya representa el poble de Catalunya, aquest Parlament exerceix les facultats sobiranes que té i declara independència, davant d'això l'Estat, com a mínim, té de plantejar l'article 155 de la Constitució, que no està desenvolupat, per cert, que només està, ha sigut utilitzat una vegada a la reforma a la llei d'estabilitat pressupostària, però de forma molt puntual, però que, bueno, podria ser una de les mesures que tindria que prendre a desenvolupar aquest article, però si no, l'article es pot aplicar directament sense cap problema, és bastant
que no és explícit. Per, que no és per suspendre l'autonomia, com diuen alguns.
Que no és suspendre, exactament,
perquè,
molt bé.
Perquè s'està venent aquí un producte que diu que no 155, ens treu l'autonomia.
No és suspendre l'autonomia, no hi ha possibilitat de suspendre-la, diguem-ne, no hi ha possibilitat legal de suspendre-la. El que sí que diu l'article 55 és que si es prenen decisions que afectin de manera greu l'interès general després d'uns certs procediments, majories absolutes en el Congrés i en el Senat, etc., i després de reiterar-li en el causant d'això, en el president de la comunitat respectiva, de que rectifiqui i l'altre no fer cas, etc., després d'aquests procediments, llavors el govern de Madrid pot donar ordres a les autoritats catalanes que estan incomplint això perquè compleixin, no dient-los políticament què tenen que fer, sinó dir-los, escolti, això no ho pot fer, faci una altra cosa, prengui una altra decisió, aquesta no la pot fer. I aquest és un... I després queda una altra cosa que no podem oblidar, vull dir, el que passa que sona fatal, sona cop d'estat, però que no ho és, que és l'estat de setge. L'estat de setge està previst a la llei d'estats d'alarma, excepció i setge, en desenvolupament de l'article 116 i 55 de la Constitució, i que es va fer precisament aquesta llei immediatament després del 23F de l'any 81, per dir, bueno, davant d'un altre cop d'estat tenim que fer això, però que en la part d'estat de setge és pràcticament com l'estat d'excepció, més pràcticament els drets es suspenen determinats drets, però una de les causes de l'estat de setge és la posar en perill la integritat del territori, no? Bueno, doncs seria d'aplicació també aquí. Sona fatal, entre altres coses, perquè hi ha una pel·lícula del Costa Cabra, no recordo que es deia Estado de Sitio, bueno, amb la traducció espanyola, Estado de Sitio, i que era el cop d'estat dels coronels a Grècia, no sé si la recordeu, dels anys 70. I l'estat de setge sempre ha sigut allò, pues, un cop d'estat
que imposa
l'ordre i mando, militars manen i ja està. Però està dins de la legalitat, i a més té moltes garanties, a la Constitució espanyola.
Molt bé, seguim caminant. Sí, Marcos i Joan Corbera, vinga.
Passem, això ho trobo molt interessant. Vostè creu que Europa diria alguna cosa? Europa es pronunciaria, o Europa simplement veuria estan complint la Constitució, no passa res, no hi ha res a dir. Arribat al...
En quin cas?
En el cas del 155, d'aplicar el 155, que jo crec que hi ha una part del nacionalisme català, el sobiranisme català...
Sí. Que en té ganes.
Efectivament, en té ganes, pràcticament la desitja. I que probablement el pensament amb la idea de que Europa es pronunciés sobre cert atemptat democràtic, però que probablement dic que Europa, vostè pensa que diria alguna cosa? O diria...
Jo crec que Europa diria que això és un assumpte intern espanyol. Un article molt semblant, quasi pràcticament calcat, està a la Constitució alemanya. Alemanya no l'han tingut que aplicar mai, però això evidentment és un assumpte intern espanyol, i Europa no diria res, diria que s'està complint la legalitat espanyola, no tindria absolutament res a dir, i tampoc no ho veiem com una tragèdia, no és cap vulneració de la Constitució, és compliment de la Constitució, és aplicació de la Constitució, i per tant no dramatitzem l'article 155, jo crec que està per aplicar-se.
Corbera, sí.
Què li sembla la intenció del govern català d'aprovar lleis com la de la creació de la Seguretat Social o la hisenda catalana, i deixar-les en suspens, i que no, bueno, més que en suspens, no, que no estiguin aprovades com a tal i que entrin en vigor, perdó, ho dic malament, sí, que estiguin aprovades però que no entrin en vigor, hi hagi una vacatio legis, sí, sí, que es diu, sí, formalment, i no entrin en vigor fins que hi hagi un referèndum i per tant una república, sí, catalana.
Sí. O sigui, aprovades
aprovades, però amb data de...
Ja no sabia que...
Sí, aquest és un plantejament
embargat,
que s'ha fet...
Com en...
Sí, com embargat, exacte.
No coneixia aquest truc, o sigui, sí. una, aprovar-les en el aprovar-les
ara,
però
sí.
No publicar-les.
Exacte, i entrar en vigor fins...
No entren en vigor, perquè si no estan publicades no entren en vigor, etc.
Correcte, aquest esquema el reconeix d'haver-se fet algun cop? Hi ha alguna...
No, jo sàpiga no, però sí que hi ha hagut lleis no aprovades a la història, bueno, però amb sistemes, diguem-ne, no democràtics, o amb sistemes de la restauració del segle XIX. Bueno, la capacitat, diguem-ne, d'inventiva dels juristes de la Generalitat en aquests últims 4 anys ha sigut infinita. Vull dir, s'inventen les coses més estranyes, amb resultats pèssims, per cert. Vull dir, els mateixos informes de la Comissió Nacional de la transició política o no sé com. És a dir, s'inventen qüestions, diguem-ne, que sembla que filen molt prim des del punt de vista jurídic, però que són ridículs. Si tu proves una llei per un Parlament, el normal és que sigui per aplicar-la, i llavors per què l'aproven, etc. Resultat de tot això, pues, mantenir viva la flama és un instrument de propaganda, és un instrument de propaganda per tenir contents els seus que estan impacients. Aquí
no baixen la guàrdia, no?
Jo crec que hi ha molts sectors independentistes, no hi ha de la base, sinó sobretot de la cúpula, que el que volen és forçar al màxim per veure si el govern espanyol cedeix coses, no? Allò, pues a veure si ens dona el concert, a veure si ens dona alguna cosa, que ens doni alguna cosa per justificar-nos nosaltres davant dels nostres, dient, bueno, no hem aconseguit la independència, però hem aconseguit aquí això, el concert, no sé què, competències exclusives amb la llengua i no sé quantes. I llavors hi ha tota aquesta... Això entraria una mica dins d'aquesta necessitat que tenen d'estar-se justificant, que, bueno, han promès molta cosa sobre la independència molt ràpid i no sé què, però no venen, no? Però aquestes coses no succeeixen, no?
El senyor de Carreras també jo l'he presentat durant el programa com a un dels fundadors de Ciutadans, sí. Promotors, fundadors de Ciutadans. Aviam, alguns dels promotors de Ciutadans al començament, doncs, diuen que el partit ha canviat. Jo no sé si vostè té alguna cosa a retreure a l'actual direcció de Ciutadans, si realment ha canviat el xip, ja no és amb aquella idea que va néixer a Ciutadans. I això d'una banda, dues preguntes en una, i molt ràpidament, si us plau. I l'altra, Ciutadans hauria d'entrar en el govern del senyor Mariano Rajoy? Com ho veu vostè?
A veure, la primera, Ciutadans ha canviat, home, i tant que ha canviat. Ha passat de ser un partit que tenia 3 diputats al Parlament de Catalunya l'any 2006, pues, després de tenir-ne 3 més el 2009, em sembla que va ser, o 2010, a tenir-ne 9 després i a tenir-ne 25. I després, això a Catalunya, però després a nivell d'Espanya, les últimes eleccions, pues, té 32 diputats, té no sé quants diputats autonòmics, ha tingut una expansió brutal. Això ha de tenir repercussions en els principis per als quals es va fundar Ciutadans? Tot principi es pot canviar, però jo crec que n'ha tingut, jo crec que no, si mirem l'ideari a Ciutadans està vigent des de l'any 2007 i encara segueix, no sé, ara hi haurà un congrés, potser el canviaran, jo què sé, però segueix vigent. Si es mira, jo ho vaig fer fa poc perquè, bueno, perquè es complien els 10 anys de la fundació i no sé què, i vaig tenir la curiositat de mirar a veure si hem canviat. Vaig veure que no havíem canviat absolutament. El que s'està dient ara, suposo per això ve la pregunta, és sí. Si aquí, Catalunya. Sí, Catalunya, la líder, diguem-ne, abans aquí pues, estava com a líder català Albert Rivera, vull dir, ara és Inés Arrimadas. Sí, Inés Arrimadas ha canviat el discurs, el to del discurs, cadascú té el seu. Jo crec que l'estil Albert Rivera i l'estil Arrimadas són molt semblants, no són diferents, és un estil argumentatiu, diguem-ne, amable des del punt de vista del to, etc., no? I de contingut, jo crec que no han canviat absolutament res en les qüestions catalanes, oposició al nacionalisme, bilingüisme o trilingüisme, trilingüisme a les escoles, bilingüisme a les institucions en l'aspecte de la llengua, i un programa, diguem-ne, liberal, social liberal, si es vol dir, o com, com es vulgui, com se'ls vulgui dir, jo crec que segueix absolutament igual el to. Jo amb el que segueixo, que no són totes ni molt menys, però si algunes de les intervencions d'Inés Arrimadas al Parlament, no veig que falti a cap principi, i per tant estic absolutament en desacord amb els amics que han fet crítiques d'aquest tipus.
I entre el govern del senyor Rajoy, Ciutadans ho hauria de fer, hauria de donar un pas endavant, com ho veu vostè?
Jo crec que això agafa... Jo no he sigut partidari, no ho tinc clar, però jo crec que el paper de Ciutadans al govern depèn de les carteres que li donguessin, depèn dels acords, però la decisió de no entrar-hi, si és que alguna vegada havia tingut tentacions d'entrar-hi, que no ho sé i no ho crec, i si és que alguna vegada el senyor Rajoy els va plantejar si volien entrar-hi, doncs crec que han fet bé de no entrar-hi. Primer, ara s'ha de mantenir un rodatge a veure si es poden entendre. No tinc dubtes que hi haurà dificultats, que ja hi són, tampoc tinc gaires dubtes de que es aniran solucionant. Mal que bé es aniran solucionant. I si amb aquest acord hi entra també, almenys parcialment, amb qüestions importants, amb qüestions, diguem-ne, substancials d'estat, que es diuen, el Partit Socialista, doncs jo crec que poden ser 4 anys molt bons per Espanya.
Una gran coalició, doncs, pel que veig. Vinga, ara ens queden 2 minutets, ràpids.
Puntualment, en això, va fer bé Ciutadans en l'acord que va fer amb el PSOE per possible govern i després amb el PP? Creu que va ser una estratègia o una tàctica, no sé si es va dir tàctica o estratègia, adequada?
Jo crec que sí. Jo crec que en els dos casos va ser una estratègia adequada. Ciutadans està en una posició que pot pactar amb uns o amb els altres. En el primer, pacta amb el PSOE, perquè per després acabar pactant amb el PP, perquè si no, matemàticament, no podia haver-hi govern. El que no va acabar de donar el pas va ser el PSOE, de després pactar de l'un amb el PP, com ha acabat fent ara, fa un mes. I després pactar amb el PP, i jo crec que també va fer bé, perquè era l'única manera, amb un Sánchez desaparegut que no se sabia què volia fer, etc., l'única manera d'apropar el Partit Socialista per donar un suport al govern, com ha acabat passant. Jo amb això hi estic, crec que ha fet el que té de fer un partit que se situa, diguem-ne, en posició minoritària però central, centrista, dins de l'arc parlamentari.
Molt bé, doncs hem de posar el punt final a la conversa d'aquest dissabte, perquè el futbol ens apreta, els senyors de l'Osasuna i del Barça estan aquí, ja que volen entrar a jugar i
futbol mana.
I ens fan fora, senyor de Carreras.
Sí, sí, sí.
Moltíssimes gràcies, com sempre, gràcies per participar aquest dissabte a les converses. Moltíssima sort i fins una altra ocasió.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Dani Arasa, al Germán González, al Marcos Pardeiro, al Joan Corbera. Tornem dissabte bé, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda, molt bon cap de setmana i us deixem ja amb el Tiempo de Juego. Adéu-siau.